Són les 8 del matí de l'1 d'octubre de 2019. Bon dia des de Pals.
Bon dia, 1 d'octubre amb temps plenament estiuenc. La màniga curta encara no es pot abandonar en una jornada on es fregaran els 30 graus.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Vivim dies bojos. És inexplicable que avui, 1 d'octubre de 2019, dos anys després del referèndum, estiguem com estem amb l'ombra de terrorisme sobrevolant Catalunya, una ombra de moment inventada, perquè no hi ha cap prova, no hi ha hagut cap atemptat. Però és clar, és que no hi ha hagut cap acte terrorista, només si m'apures, disturbis, desordres, però res més. I tota aquesta qüestió de l'assalt del Parlament a través del president Torra i el president Puigdemont i que els CDR es feien d'enllaç entre Puigdemont i Torra, com si no existís l'Skype o no existís el telèfon o no existís Vueling Barcelona a Brussel·les, que és una de les línies més demanades, segur, en aquests últims mesos a Catalunya, o aquesta qüestió de la presència de la germana de Carles Puigdemont en una reunió amb els CDRs el mateix dia que estava hospitalitzada. Tot això ens ho han d'aclarir, perquè de moment és normal que ningú s'ho cregui, ningú ho entengui. El dubte és què pot desinflamar la situació. El que seria essencial seria que els mitjans espanyols entenguessin que no cal posar més llenya al foc per intentar aconseguir clics. També seria un bàlsam, una sentència absolutòria, és clar, i que alguns partits, o tots els partits que poden guanyar les eleccions espanyoles, es comprometin a aplicar l'amnistia. Clar, això és impossible ara mateix. El que fa pena pensar és, per la contradicció que suposa, és que els qui exigeixen que es condemni una violència inexistent són els que han generat aquesta situació d'emprenyament més gran a Catalunya. Si els partits espanyols no haguessin aplaudit amb les orelles l'estratègia de Rajoy de judicialitzar el procés l'octubre del 2017, ara mateix no hi hauria presos polítics. Avui és 1 d'octubre i estarem molt pendents de les mobilitzacions que hi hagi arreu del territori. Això és el Supermatí. Benvinguts a la Ràdio de l'Empordà. En l'1 d'octubre del 2017, tranquil·litat ara mateix a les carreteres, cosa que és important perquè normalment en aquestes mobilitzacions el primer que pateix són les carreteres, en tot cas les carreteres de la comarca, evidentment de moment tranquil·les, s'ha acabat l'estiu, i les carreteres catalanes, doncs cap problema. La mobilització més gran que hi ha en marxa a aquesta hora té lloc a Girona. Els CDRs han anat primer a la caserna de la policia espanyola i ara han arribat a la subdelegació del govern espanyol a Girona, amb els Mossos seguint-los ben de prop, menys de 300 manifestants que s'estan manifestant pels carrers de Girona. Carles Puigdemont diu que l'1 d'octubre va ser un punt d'inflexió històric i recorda que va estar atacat per la violència de l'estat espanyol, ho ha dit en una piulada a Twitter. Jordi Cuixart demana o diu que l'única sentència acceptable és l'absolució i si no arriba treballarem per l'amnistia, en una entrevista al diari Judici a la Democràcia, un diari d'Òmnium, concretament, i Esquerra avisa que la repressió no els farà retrocedir, també en una piulada. Són tot de reaccions al segon aniversari del referèndum de l'1 d'octubre. Una altra reacció, la del CDR, que en un comunicat fan una crida a la mobilització pel segon aniversari de l'1 d'octubre. Diuen, avui fa 2 anys, les pallisses de la repressió policial van ferir 1 miler de persones. No era una repressió nova, però és una repressió que ha anat en augment. No va l'abadar, l'estat espanyol actua com una bèstia malferida disposada a atacar ferotjament tot i saber-se perdedora. Per això cal continuar alçades, ens hem de mantenir alerta, disposades a no només no fer cap pas enrere, sinó a fer un decidit pas endavant. Les reaccions que deixa aquest aniversari del referèndum de l'1 d'octubre. I qualsevol novetat, doncs, evidentment, us l'anirem explicant. Però és que us hem d'explicar també que pugen lleugerament els delictes a Platja d'Aro després de 5 anys de caigudes. Eugènia Güell.
Bon dia. Els robatoris dins de vehicles es dupliquen i passen de 22 a 48. Hi ha hagut 14 robatoris amb violència i intimidació, dos més que l'estiu passat. I pel que fa al trànsit, s'han denunciat més de 50 conductors per anar beguts, 14 per conduir sota els efectes de les drogues, marihuana i cocaïna sobretot.
Doncs bé, us podem avançar que avui al Supermatí entrevistarem en David Puertas, que és l'inspector, és el cap de la policia local de Platja d'Aro, per comentar aquestes dades. Les ampliarem de seguida amb l'Eugènia per comentar-les, veure què es pot millorar. I també avui al Supermatí acabarem el programa parlant amb en Josep Lluís Vidal i la seva tecnologia i oci digital. De moment, però, no ens movem de Platja d'Aro, perquè hi ha novetats per aquesta campanya nadalenca. L'Ajuntament instal·larà una pista de gel prop de la plaça dels Estanys. Pedro Ruiz, bon dia.
Bon dia. L'objectiu, segons el consistori, és dinamitzar l'activitat durant aquesta època al municipi i consolidar la pista de gel. L'any passat estava dins del Pepe's Park i, a diferència del 2018, la pista de gel passarà a ser gestionada públicament i es baixaran els preus.
S'acaba l'estiu i tornen les obres. Ja ho dèiem ahir, Sos Costa Brava necessita més donacions per seguir amb tots els processos judicials.
En una entrevista ahir al Supermatí vam estar parlant amb el seu portaveu, Sergi Nus, que ens va explicar les prioritats que tenen en el futur de la plataforma. Ara mateix tenen 17 casos recorreguts i esperen l'aprovació inicial del pla director urbanístic de la Costa Brava aquesta tardor.
Doncs ara mateix recuperarem l'informatiu, les millors perles, les millors frases d'aquesta entrevista a Sergi Nus de Sos Costa Brava. Tot a punt per l'onzena edició de la Radical Ocean 52. Bon dia, Maria Monteis.
Bon dia. L'objectiu d'aquesta edició és generar consciència per incorporar hàbits més sostenibles i respectuosos amb els oceans.
I Palafrugell renova el seu suport a la Fundació Tom Sharp.
L'Ajuntament de Palafrugell ha renovat el conveni de la col·laboració amb la Fundació Tom Sharp. Aquest acord té com objectiu impulsar les activitats d'aquesta entitat que promou el llegat del novel·lista satíric i fotògraf.
I també us ho explicàvem ahir en aquest programa, la campanya Mou-te pel mar recull 2 tones d'escombraries en un cap de setmana, Eugènia Güell.
Bon dia, els robatoris dins de vehicles es dupliquen i passen de 22...
No és aquest el tall que esperàvem de l'Eugènia Güell, en tot cas sí que hem d'explicar-vos i hem d'avançar-vos, tot i que ho ampliarem a l'informatiu, que hi van participar 500 persones, 350 alumnes d'escoles Badruna i 150 ciutadans que s'han apuntat via aplicació. Això ens ho va explicar ahir la Teresa Ferrés, una de les impulsores del Mou-te pel mar, i de seguida ho ampliarem. Abans, però, la informació meteorològica. Albert Aparicio, fa uns dies que hem entrat a la tardor, però encara, de moment, no ho notem. De fet, aquest cap de setmana ha fet molta calor. Quina és la previsió del temps? Arriben canvis?
Bon dia, els robatoris...
No és aquest el tall, ara sí. Albert Aparicio, que t'obrim el micròfon.
Hola, bon dia. Avui hem canviat de mes, ja som a l'octubre, però el temps que tindrem avui encara ens recordarà a un dia plenament estiuenc. En general, s'imposarà l'ambient assolellat amb una pujada de la temperatura i és que podríem enregistrar valors màxims de més de 30 graus en punts de l'interior del Baix Empordà. A partir d'aquesta nit comença a canviar el temps amb un increment de la nuvolositat i amb ruixats febles que es produiran amb més probabilitat durant la propera matinada. El dimecres començarà encara amb cel variable o mig tapat i encara algun ruixat residual. També baixarà la temperatura, normalitzant-se valors més típics del mes.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
Marc Clapés, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Avui la Judith Nederman és la protagonista de la cançó d'aquest 1 d'octubre de 2019. És aquest No volem més cops, Marc.
Cançó que la cantant va incloure en el seu disc Nua i amb la qual va destinar tots els beneficis a Iridia, centre per la defensa dels drets humans. En un dia com avui s'ha de dir que no volem més cops.
El sentit refusaran els nostres clams. Qui sembra la por recull el dolor, dolor dels qui agraden veus. Criden amb força la seva història i recuperen el seu poder. I amb total impunitat tanqueu ulls que hi ha mai més. es podrà mirar aquest món que està malalt, que agonitza d'egoisme i de maldat i amb total impunitat. Colpegeu les nostres mans que estan al cel demanant que us atureu i així pugui ressonar la nostra veu.
Passen 11 minuts de les 8 del matí. La ràdio de l'Empordà, Ràdio
Capital. Dissabte 5 d'octubre a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, concert presentació del Premi Espai Ter de Música 2019. El quartet de vent Spanish Brass són els guanyadors de la segona edició del Premi Espai Ter de Música i presentaran el seu darrer treball Mira si hem corregut terres, acompanyats del cantautor Carles Dènia. Dissabte 5 d'octubre a les 9 del vespre a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, Oficina de Turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
A Ràdio Capital volem que estiguis a l'última. Per això, cada diumenge de 6 a 8 del vespre repassem les notícies musicals dels teus artistes preferits i fem un cop d'ull a les llistes d'èxits d'arreu del món. Tot això combinat amb la millor música actual i la de fa un temps. Factoria musical. Cada diumenge de 6 a 8 del vespre amb l'Àlex Mata.
Són les 8 i 12 minuts, benvinguts al Supermatí. Ahir es va celebrar la festivitat de la policia local de Platja d'Aro i coincidint amb això es va fer balanç de l'operatiu d'aquest estiu. Destaquen algunes dades que repassem amb l'Eugènia Güell.
Castell Platja d'Aro ha viscut un petit repunt de delictes l'estiu del 2019. En concret, la policia local n'ha detectat 670 en relació al 656 del 2018. Aquesta petita pujada del 2,13% contrasta amb les dades dels últims 5 anys. Entre el 2014 i el 2018, els fets delictius havien baixat un 44% i els robatoris dins de vehicles es dupliquen i passen de 22 a 48. Hi ha hagut 14 robatoris amb violència intimidatòria, dos més que l'estiu passat, i la policia de Paisà ha fet un 77% més de detencions. En canvi, baixen un 40% els robatoris amb força, un 7% els furts i un 4% els furts lleus de menys de 400 euros. El cap de policia local, David Puertas, destaca els esforços dels seus agents en diferents àmbits, per exemple, a l'hora de trobar grups criminals.
Que han permès aquest estiu la ràpida detecció i posterior identificació i detenció de grups criminals itinerants que operaven al nostre municipi i amb uns amplis historials delictius. Especialitzats aquests tant en el modus d'actuar per cometre el delicte com en la dificultat de ser identificats per la policia un cop havien culminat el fet.
També hi ha dades pel que fa al trànsit.
S'han denunciat més de 50 conductors per anar beguts, 14 per conduir sota els efectes de les drogues, marihuana i cocaïna, sobretot, i s'han detectat 22 conductors amb taxes superiors d'alcohol. En total, 100 conductors denunciats.
Us dèiem que havíem de parlar amb en David Puertas, el cap de la policia local. Ara ja us hem d'explicar que ens acaben de dir que no podrà ser possible per un imprevist. Per tant, seguim amb més notícies. Com és que, encara a Platja d'Aro, l'Ajuntament ha tret a concurs públic la gestió d'una pista de gel. Serà el segon any que hi ha pista de gel pel Nadal a Platja d'Aro, una de les novetats respecte a l'any passat, ja que no és el primer any que es posa, com dèiem, però es rebaixen força els preus. Ens amplia la informació en Pedro Ruiz.
L'objectiu, segons el consistori, és dinamitzar el centre comercial on el comerç de la ciutat té una gran importància i generar, diuen, un lloc d'esbarjo per famílies i ciutadans. Com dèiem, no es tracta del primer any que Platja d'Aro disposa d'una pista de gel. De fet, serà el segon consecutiu que gaudeix d'aquesta instal·lació. L'any passat estava dins del recinte del Pepe's Park. Maurici Jiménez, alcalde de Castellplatja d'Aro, explica la importància que té pel municipi el projecte de consolidar dins de la campanya nadalenca la pista de gel i alhora que sigui gestionada públicament.
Nosaltres aquest any la idea és fer un pas més i definir que realment el Nadal va funcionar bé l'any passat, creiem que vam fer una bona campanya, però si la volem millorar pensem que la pista de gel ha de ser una pista de gel d'iniciativa pública on ho podem competir també amb un preu més assequible i amb un servei que puguem controlar molt millor des d'un punt de vista d'hores, dies d'explotació i vinculació directa doncs, amb entitats o d'alguna manera amb escoles, institut i altres associacions del municipi.
Entrem en detalls, Pedro. Quins canvis més representa aquesta pista respecte a la de l'any passat?
Doncs en primer lloc passa a ser una iniciativa pública, ja que durant la campanya de Nadal 2018-2019 s'havia ubicat dins del Pepe's Park i, per tant, era de gestió privada. Cal afegir que aquesta pista de gel del Pepe es comptava amb el patrocini del consistori. D'altra banda, es planteja situar-lo per la zona de la plaça dels Estanys, mentre que abans estava dins d'aquest espai a l'Avinguda Segaró. Una altra novetat significativa serà la rebaixa de la tarifa establerta per patinar la pista de gel. Segons ha pogut saber Ràdio Capital, es vol fixar un import de 4 euros per mitja hora d'ús de la instal·lació, mentre que l'any anterior aquest preu era de 7 euros. Aquesta pista estarà operativa des del darrer cap de setmana de novembre i fins al dia de Reis. El pressupost de licitació és de 50.000 euros.
Ahir al Supermatí, ja ho sabeu, vam entrevistar el portaveu de SOS Costa Brava perquè ara, que ja s'ha acabat l'estiu, torna la temporada d'obres. L'entitat ecologista té molts casos pendents i la justícia, com sabeu, com sempre, va lenta.
Sí, ara mateix la seva prioritat és esperar l'aprovació inicial del pla director urbanístic de la Costa Brava aquesta tardor i, per tant, veure quina postura té la Generalitat respecte a 165 sectors edificables que estan analitzant. La plataforma està, doncs, preparant un document amb al·legacions i el seu posicionament respecte a aquests casos i ara mateix, de fet, tenen 17 casos recorreguts que haurien de finalitzar la seva tramitació administrativa en algun moment. Però, en general, la Costa va per llarg. Sergi Nus.
Pom-pom, com és el de Santa Cristina d'Aro, pot trigar ben bé 2 o 3 anys. Un pla parcial, no? Un sector concret que està en fase de tramitació del projecte d'urbanització i del procés ja d'iniciar les obres, doncs això normalment és més curt, però vulguis que no, quan es presenten esmenes, doncs això també endarrereix el procés perquè l'administració està obligada doncs, a contestar i a valorar el que hi dius al respecte.
Així doncs, Sergi Nus va transmetre que per seguir tots aquests anys es necessiten donacions, ja que malgrat van aconseguir l'objectiu inicial de recaptació de fons i amb això van cobrir la primera fase administrativa, ara n'hi ha de nous que justament entren en fase inicial.
Quins són els casos aquests nous que van a tribunals?
Per exemple, Puig, Saguarda de Cadaqués, Pineda d'en Cori de Palamós, Cap Roig a Palafrugell, també a Palafrugell, la Mutada d'en Sebastià i els dos de Begú, Sarriera i Santiga i probablement un tercer. En qualsevol cas, us mantindrem informats de com SOS Costa Brava encara aquesta nova temporada.
No són casos nous, sinó casos que aniran de nou als tribunals segons SOS Costa Brava. I ara expliquem una qüestió d'esports, perquè la Radical Ocean 52 ja està a punt per celebrar la seva 11a edició els propers 12 i 13 d'octubre. Es tracta d'una competició de natació en aigües obertes, una de les de més renom a Espanya, Maria Monteys.
Enguany, però, l'edició estarà centrada en la protecció dels oceans i comptarà amb nombroses activitats de sensibilització liderades per l'empresa de begudes Ocean 52. Així doncs, Radical Swim i Ocean 52 uneixen esforços sota l'eslògan Junts per l'Oceà. Dissabte a la tarda tindrà lloc un beach clean-up
que es tracta d'una recollida de residus a la platja de Llafranc, i un ecoswimming, una activitat organitzada amb la finalitat de recollir residus del mar. Així mateix, durant el cap de setmana hi haurà xerrades i tallers relacionats amb la cura dels oceans, amb l'objectiu d'aconseguir canviar rutines i incorporar hàbits més sostenibles i respectuosos amb els oceans. Alhora es vol incidir en la necessitat de cuidar-los per poder-hi seguir gaudint.
I aquesta conscienciació es trasllada també en els punts d'avituallament.
Exacte. Aquesta filosofia de transmetre respecte pel mar i per la seva biodiversitat es reflectirà també en els materials dels punts d'avituallament, com deies, que seran tots 100% reciclables, per al que s'ha eliminat el plàstic dels envasos de begudes. D'aquesta manera, la companyia ha llançat recentment el producte No Plastic Water, aigua sense plàstic, aigua mineral natural i amb gas envasada en llaunes d'alumini reciclables. Amb un total de més de 12.000 participants en les 10 edicions ja celebrades, la cita s'ha convertit en un referent de la natació en aigües obertes, un esport cada vegada més popular a Espanya. Les proves de la Radical Ocean 52 reuneixen tant a nedadors populars amants de les aigües obertes com a esportistes d'alt nivell. L'organització, que té previst arribar als 1.400 participants que va aconseguir en l'edició anterior, tancarà les inscripcions el proper 8 d'octubre.
Són les 8:21 minuts. L'Ajuntament de Palafrugell ha renovat el conveni de col·laboració que té amb la Fundació Tom Sharp. Aquest acord té com a objectiu impulsar les activitats d'aquesta entitat que promou el llegat del novel·lista, satíric i fotògraf.
Durant els primers mesos d'aquest any, la Fundació ha organitzat i participat en presentacions de llibres, taules rodones, clubs de lectura i conferències, entre d'altres. En concret, a Palafrugell en destaca la segona edició del concurs escolar de redacció en llengua anglesa Tom Sharp, realitzada el passat mes de febrer conjuntament amb l'àrea d'educació de l'Ajuntament.
Ara bé, Maria, a què es dedica concretament la Fundació Tom Sharp?
La Fundació Tom Sharp és una entitat sense ànim de lucre dedicada a l'estudi i promoció, tant a Catalunya com a nivell internacional, de l'obra literària de l'escriptor, que va residir a Llafranc en els darrers anys de la seva vida. L'organització també gestiona tot el material que va deixar l'escriptor, des de documents, cartes, fotografies, càmeres fotogràfiques, màquines d'escriure, fins a pipes de fumar. La part documental està formada per manuscrits originals de les seves obres, amb les diferents versions i esborranys, i els guions de les adaptacions cinematogràfiques i televisives de les seves novel·les, tots ells amb anotacions manuscrites de l'autor.
Si fa un moment parlàvem d'ecoswimming, de plogging amb la Maria sobre aquesta cursa, aquesta competició de natació que es farà el 12 i 13 d'octubre a Palafrugell, doncs ara encara també us hem d'explicar una qüestió també ecològica, que combina l'activitat física amb l'ecologisme, que és la campanya Mou-te pel mar, que ha recollit en un cap de setmana 2 tones d'escombraries en les sortides que s'han fet des de Palamós i des de Sant Feliu de Guíxols. En total hi han participat 500 persones, 350 alumnes d'escoles Badruna i 150 ciutadans que s'han apuntat via aplicació.
Aquesta campanya està impulsada pel pescador Miquel Ferrés i vehiculada, volíem dir, amb l'aplicació Twin App i l'entitat Run Woman Run. I funciona a través de dues vessants. Per una banda, per l'aplicació es poden organitzar rutes particulars de plogging, que vol dir córrer suau per recollir escombraries, i ecoswimming, que també vol dir nedar i netejar. Per altra, la sortida que s'organitzen periòdicament. Les properes, per exemple, són a l'octubre, a Blanes i a Roses. I una de les seves impulsores, Teresa Ferrés, explica al supermatí de Ràdio Capital l'objectiu de la campanya Mou-te pel mar.
I volem posar en contacte i donar a conèixer aquestes modalitats esportives, el plogging i l'ecoswimming, perquè arreu d'Europa ja fa 2 anys que són tendències esportives que ja tenen molts seguidors, i aquí tot just comencem ara. I per tant, les volem impulsar amb un objectiu, que és millorar els ecosistemes marins de la nostra Costa Brava.
A més, Eugènia, també s'hi han sumat pescadors.
Sí, així ho explicava Ferrés.
Els pescadors ho fan habitualment. Tot allò que recullen en els ports tenen un lloc on abocar-ho. El que passa és que aquesta setmana, de dilluns a divendres, els pescadors es van sumar també a la campanya La Mouta pel Mar, tant a Palamós com a Sant Feliu, i van ajuntar tot el residu que van pescar, eh?
Gràcies, Eugènia Güell. 6 minuts, 5 minuts concretament, i seran 8:45 del matí. Ara és l'hora del comentari, el comentari que avui ens deixa en Pere Maruny.
Divendres passat es va celebrar, a nivell mundial, la Vaga del Clima, una iniciativa protagonitzada pels més joves de la nostra societat, que són qui patiran al llarg de totes les seves vides les conseqüències del saqueig ecològic i la devastació programada del planeta que ha provocat i provoca el model econòmic del capitalisme triomfant. Afortunadament, els més joves s'estan mobilitzant arreu, dèiem. A l'escola dels meus fills, sense anar més lluny, l'escola Empordanet de la Bisbal, van dedicar tota la setmana al clima, activitats que varen culminar el divendres quan tota l'escola va sortir en manifestació amb les pancartes fetes a l'aula pels carrers de la vila, embullats pel mercat setmanal. Puc donar fe que els nostres fills estan plenament conscienciats amb el tema. És a dir, estan plenament polititzats. I aquesta és, per mi, la millor notícia. Una societat conscienciada, crítica, polititzada, és una societat que es farà més bona a si mateixa, millor. És clar que no tothom ho veu així. El poder, per exemple, responsable directe de les nostres desgràcies col·lectives quan no vol saber-se assenyalat. Per això, quan el tema els afecta de prop, parlen d'adoctrinament a les aules i poden arribar a denunciar a mestres i professores que parlin, per exemple, d'assumptes tan subversius com explicar què significa un referèndum i per què és una via realment democràtica de resoldre conflictes. Els amos de la força, de la violència i dels mitjans de producció que magnifiquen de manera indecent la seva riquesa privada, deixant enrere una devastació col·lectiva global, no volen que se'ls qüestioni. Però com que de moment amb l'assumpte climàtic han pogut imposar la gran mentida sistèmica de que tots en som responsables per igual, poden, de moment, tolerar aquesta innocent politització dels nostres infants. Molt diferent serà quan comencem a posar noms i cognoms als veritables responsables i exigir-ne responsabilitats. Aleshores, s'haurà acabat el bròquil, tornaran les denúncies i tornaran a imposar per la força allò de la neutralitat a les aules i l'espai públic, que tant de moda està entre els defensors de l'ordre dominant.
Ja ho sabeu, podeu recuperar tots els comentaris a radiocapital.cat, també les entrevistes que fem. Són les 8:27 minuts, és l'hora de repassar què està passant més enllà de les nostres fronteres, de les fronteres del Baix Empordà. És l'hora de l'Alba Lejide. Per començar, els manifestants de Girona traslladen la protesta a la subdelegació del govern espanyol a la ciutat, que està protegida per tanques i pels Mossos d'Esquadra que han encerclat els concentrats. És la protesta que es fa en motiu de la celebració del segon any del referèndum de l'1 d'octubre. La policia ha denunciat un menor per desordres públics en virtut de la Llei de Seguretat Ciutadana per haver llançat pintura contra la línia policial davant la caserna de la Guàrdia Civil. A Barcelona, l'enllaç entre l'estació de Sants de Renfe i la línia 5 del metro de Barcelona està tallat a petició dels Mossos, demanen als usuaris que accedeixin pel carrer i, com dèiem, doncs, continua aquesta manifestació dels CDRs a Girona. És el que donen les protestes d'avui per protestar això, contra el referèndum, contra els dos anys, o protestar per l'aniversari del referèndum i contra l'empresonament de presos polítics. De moment, unes protestes d'aquest 1 d'octubre, de moment, descafeïnades. A més, també és important saber que dimiteix el director dels Mossos d'Esquadra, Andreu Joan Martínez, i el substitueix al cap de gabinet del conseller d'Interior. Martínez plega en considerar que ha complert una etapa.
Avui s'aprovarà el nomenament de Pere Ferrer Sastre com a nou director dels Mossos d'Esquadra a la reunió del Consell Executiu del Govern. Ferrer era cap de gabinet del conseller Buch des del 5 de juny de 2018 i abans havia estat cap de gabinet de Jordi Jané i Joaquim Forn. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha agraït en una piulada la tasca de Martínez i i ha desitjat molta sort a Ferrer en aquesta nova etapa liderant els Mossos d'Esquadra.
La Intersindical de Catalunya convoca vaga general per l'11 d'octubre. Els sindicats registren un preavís d'aturada a tota Catalunya per les dates en què podria sortir la sentència del Suprem.
Els sindicats promouen una aturada de 24 hores a tota Catalunya per un dels dies en què podria sortir la sentència del judici al Tribunal Suprem per l'1 d'octubre i poc després de la detenció de 9 CDRs acusats de terrorisme. Segons han explicat fonts de la CSC Intersindical, la vaga es convoca perquè segueixen sense resoldre's les reivindicacions econòmiques i socials de les últimes mobilitzacions, com la derogació de la reforma laboral, la manca d'un salari mínim més elevat o la promoció de la igualtat. A més, recorden que el sindicat està compromès amb els drets nacionals que considera que afecten també la situació laboral.
I una última notícia, que és que Ciutadans registra al Parlament la moció de censura contra el president Quim Torra. La formació taronja ha presentat la iniciativa el mateix dia que ha rebut l'aval de la cúpula del partit.
El comitè executiu de Ciutadans es va reunir ahir al matí a Madrid per aprovar la decisió i, segons va explicar la mateixa Roldán en una roda de premsa, s'han iniciat contactes amb el PSC i el Partit Popular de Catalunya per intentar que prosperi, tot i que aritmèticament ho tenen molt difícil, ja que Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP sumen majoria absoluta al Parlament. Si la moció de censura arriba al ple, es convertirà en la quarta que es debat a l'hemicicle després de les de 1982 i 2001 contra Jordi Pujol i la de 2005 contra Pasqual Maragall. L'any 2017, la que era líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, també va anunciar que presentaria una moció de censura contra Carles Puigdemont, tot i que mai la va arribar a registrar.
Una moció de censura que és més una façana, que és més un intent de tornar-se a situar en el centre del mapa polític a Catalunya, que havien desaparegut completament. Ciutadans estava completament desaparegut de la política catalana i de la política espanyola, tant pel seu bloqueig a Pedro Sánchez com pel seu bloqueig als independentistes. Doncs és un intent perquè es torni a parlar d'ells, tot i que és evident que no anirà enlloc, perquè caldria això, que la CUP hi donés suport, i en aquests moments la CUP no donarà suport a una moció de censura de Ciutadans. De seguida tornem amb en Josep Lluís Vidal.
Dissabte 28 de setembre a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, Troia, una veritable odissea, amb cor de teatre. Troia, una veritable odissea, un espectacle per a tots els públics, una fusió escènica i musical potent, expressiva i molt plàstica des de la mirada de cor de teatre. Dissabte 28 de setembre a les 9 del vespre a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, oficina de turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
A Ràdio Capital volem que estiguis a l'última. Per això cada diumenge de 6 a 8 del vespre repassem les notícies musicals dels teus artistes preferits i fem un cop d'ull a les llistes d'èxits d'arreu del món. Tot això combinat amb la millor música actual i la de fa un temps. Factoria musical. Cada diumenge de 6 a 8 del vespre amb l'Àlex Mata.
Equipa't pel nou curs a Grup Carrera. Ordinador portàtil Thomson Notebook de 10,2 polzades per tan sols 59,95 €. Sí, sí, ho has sentit bé. Ordinador portàtil per només 59,95 €. Aprofita aquesta oferta només a Grup Carrera. Més informació a grupcarrera.com.
Són les 8:33. Josep Lluís Vidal, bon dia.
Què tal, bon dia.
Gràcies, Josep Lluís, per avui venir més aviat del que és habitual al programa, però com dèiem, com hem explicat als oients, doncs no podem fer l'entrevista que teníem prevista, així que passem directe a aquesta secció de tecnologia i oci digital que fem sempre amb en Josep Lluís cada dimarts i que ens porta a reflexionar, no?, com del futur. És la secció que ens explica més com serem d'aquí uns anys.
Almenys ho intentem, sí, almenys ho intentem. Sí, però també cosetes que ens afecten el dia a dia, no? Però mira, sí que és veritat que aquesta setmana, aquest dimarts, portem un parell de temes que són, bé, a mig camí entre visió futurista, on la tecnologia té un paper destacadíssim i important, però també per reflexionar, perquè mira, per exemple, la primera de les, el primer dels temes que volem comentar és realment una cosa que no se m'havia ocorregut i crec que a moltes persones tampoc, i que fins i tot al més d'un li podrà sorprendre, no? A Màlaga, la ciutat de Màlaga, l'empresa que gestiona el transport urbà d'autobusos, l'empresa malagueña de transportes, la EMT, que a més fa un servei molt concret a la zona d'un campus universitari, està provant un sistema de càrrega elèctrica dels autobusos elèctrics des del terra. Què directament, dius?
Carai.
Sí. Sí, 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 és un sistema innovador i a més ells diuen que és un sistema totalment transparent, en el sentit de que els usuaris no perceben absolutament res. Com funciona això? Mira, ho estem provant, a més, clar, evidentment, amb un trajecte en el que, bé, no és, per exemple, comparable al trànsit que podia haver a qualsevol gran ciutat, no? O a una via d'una gran ciutat com, no sé, ara estic pensant en el carrer Aragó de Barcelona, no?
Clar,
o sigui, no es podria aplicar, no? Almenys d'aquesta mateixa manera, en llocs on hi hagi molt de trànsit. Això s'està aplicant, com dèiem, en un campus, amb unes línies concretes d'autobusos que donen servei a un campus universitari, que sí que és cert que té un volum de trànsit d'uns 150.000 passatgers l'any, que no és poca broma, o sigui que estem parlant d'un volum important, però sí que és veritat que són unes avingudes amb trànsit relativament baix, no? Un recorregut de 2,5 quilòmetres, és un recorregut que triguen els autobusos entre 10 i 12 minuts en fer-ho. Tot això per què ho explico? Perquè el sistema de càrrega funciona de la següent manera. L'autobús, quan arriba als finals de línia, als punts de final d'inici, final d'inici, final de recorregut, el que fa és posar-se sobre unes plataformes i allà automàticament surten com una espècie de braços des del terra, des de sota, no sé on, d'on, de baix, no? Del terra, suposo, i s'enganxen directament per contacte a l'autobús i comencen a carregar les bateries que porten els autobusos. Clar, se suposa que ja està estudiat perquè l'autobús no consumeixi tota la bateria, no?, en tot el seu recorregut, i que pugui arribar als finals de línia amb la càrrega suficient per poder fer tot el recorregut en garanties. Però sí, sí, o sigui, el sistema és aquest, literalment, eh? O sigui, l'autobús es posa sobre una plataforma als inicis i final de recorregut, uns braços surten de terra, s'enganxen directament a l'autobús per sota. Això diuen que l'usuari no nota absolutament res, és a dir, no hi ha cap soroll. Ara estic pensant en una analogia que podria ser, saps, quan vas en avió i el tren d'aterratge comença a sortir i fa aquest soroll estrany, doncs, no sé, una cosa similar podria ser, no? Doncs aquí no hi ha cap mena de soroll, res que l'usuari pugui percebre. Les bateries es carreguen en funció de la necessitat que tinguin en aquell mateix moment i l'autobús després pot continuar el seu recorregut o pot iniciar un altre recorregut.
I això què es fa durant la parada?
Exacte. O sigui, no, durant la parada només en l'inici i final de línia.
Val.
Val. Clar, pensa que tot el sistema, per molt ràpid que sigui, si ho apliquem a cada parada, seria un retard considerable en tot el recorregut. No seria viable. A més que una càrrega cada, no sé, 3-4 minuts tampoc seria molt efectiva, per molt avançada que estigui la tecnologia de les bateries, no? Per tant, en els finals de línia, on l'autobús pot tenir perfectament entre 5 i 10 minuts o més, potser, no?, de temps per començar a fer un altre trajecte, doncs és allà on s'aprofita per fer la recàrrega de les bateries en funció, doncs, si està al 60%, doncs es carrega fins a un umbral determinat que es consideri segur, no?
El que no sé si, clar, això, no sé si tenen prou temps per carregar-se prou ràpid, no?
Bé, la veritat és que saps que les bateries han anat evolucionant, les bateries de liti sobretot, i han anat evolucionant en els darrers anys, i sempre ens ha quedat aquell dubte de si s'ha de deixar carregar fins al 100%, la bateria dels mòbils, no?, sobretot, o de les tablets, o dels portàtils, si s'ha de deixar de carregar fins al 100%, o s'ha de deixar descarregar fins a tornar-la a carregar, per allò de l'efecte memòria, no?, perquè perdien capacitat. Ara això ja no passa, és a dir, no cal que una bateria estigui descarregada del tot perquè puguem connectar-la. A veure, si ho estem fent constantment, segurament la vida de la bateria útil acabarà per ser més curta. Però no cal que ara tinguem una bateria, que posem la bateria al 10% per poder endollar un carregador i que la càrrega sigui eficient. Per tant, és molt probable que aquests autobusos, evidentment, no apurin el 10% de càrrega, sinó que automàticament el conductor té les ordres de tu, quan arribis a final de línia, et poses en aquesta plataforma, el protocol diu que automàticament, quan la plataforma detecta que hi ha l'autobús, desplega aquest sistema, aquests braços, que fa contacte i carrega la bateria fins allà on li toca.
Clar, 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 clar. Té lògica, sí, és un sistema que podria tenir certa lògica. No sé si ho seguirem veient, però sí que deies que és una qüestió, és un sistema que és difícil d'exportar més enllà d'aquesta ruta concreta.
Més que res per un tema de primer de temps, després també de que s'ha de disposar d'espais específics, no? que siguin adequats per instal·lar aquestes plataformes, no? Que en molts llocs és ara estic pensant en Barcelona ciutat, no? Per exemple, els finals i inicis de línia són a mig carrer.
Clar.
En molts casos, no? I bueno, a veure, crec que s'acabarà trobant, al final s'acabarà trobant la manera de fer això, perquè de fet el 2040 tots els vehicles han de ser elèctrics.
Mm-hmm, clar.
Per tant, haurem de trobar una solució o una altra d'aquí en les properes dues dècades.
A veure, Josep Lluís, què més? La caixa negra, un moment que canvia de sintonia. La caixa negra serà obligatòria en els cotxes a partir del 2022.
Sí, aquell dispositiu que porten sobretot els avions, de fet porten tots els vehicles, no, un avió no sé si tenia un avió un vehicle, no? Però que porten els avions, que porten els vaixells, que porten els avions militars, aquell dispositiu que enregistra dades del viatge des de l'inici, de fet és un dispositiu que funciona constantment, no? I que grava converses, grava vídeos, emmagatzema dades de velocitats, successos, etc, etc. Doncs això, que fins ara només es feia servir en avions o en vaixells, ara també serà obligatori a la Unió Europea a partir de l'any 2022. Per què? Doncs perquè els morts per accidents de trànsit no paren d'augmentar. I clar, això és una despesa, a banda de que és una tragèdia, clar, la Unió Europea, la Comissió Europea concretament, ho contempla com una despesa econòmica brutal, no? L'any passat, les xifres són aquestes, que són esgarrifadores, són realment per posar-se les mans al cap. 25.000 persones van morir l'any passat a totes les carreteres de la Unió Europea i a més 135.000 van patir ferides greus. Aquestes són les dades macroeconòmiques, les dades grans, no, que presenta la Comissió Europea a tota la Unió Europea, no? A més, portem, no és cap secret, portem uns anys de repunt en les víctimes d'accidents de trànsit, no? I també en els accidents de trànsit. Per tant, el que han fet és posar un pla de xoc per intentar reduir a la meitat aquesta xifra l'any 2030. I una de les mesures... és aquesta. De fet, la Comissió Europea confia molt en la tecnologia per intentar reduir aquest impacte de víctimes de trànsit i de ferits en accidents de trànsit. La caixa negra, aquest dispositiu que tots els vehicles nous que surten de fàbrica a partir del mes de maig del 2022 hauran d'estar equipats no només amb una caixa negra, sinó a més amb tota una sèrie més de dispositius, però el més popular i el més conegut és aquest, la caixa negra, un dispositiu que permetrà conèixer en temps real i de manera constant, no? Tots els paràmetres del vehicle, la velocitat a la que va, si hi ha una condició meteorològica que no sigui l'adient per conduir. Bé, tota una sèrie de paràmetres que ajudaran segurament a entendre per què s'han produït alguns accidents, no? I no haver d'esperar una investigació policial, i en molts casos a vegades potser no es pot arribar a determinar, no? quin és el problema d'un accident. Doncs una de les mesures que proposa la Comissió Europea, no que proposa, no, sinó que ja està aprovada, a partir del 2022 tots els cotxes nous que surtin al mercat a la Unió Europea hauran de portar aquest dispositiu, aquesta caixa negra.
Clar, això potser inclou també problemes de privadesa, no? O què? O
clar,
no?
Aquí sempre entra... És el problema de sempre, no? Sí. O sigui, al final, quan parlem, per exemple, també de robatoris, no? I de, quan la gent demana càmeres de seguretat i càmeres de vigilància, no? O sigui, fins a quin punt estem... pagant per seguretat i reduint la nostra privacitat, no?
Clar.
Bé, clar, és aquella frontera, aquell fill prim que s'ha d'intentar garantir sempre. En aquests sistemes, en els sistemes que per exemple, com aquest que comentem, la caixa negra dels vehicles, es fa servir molt les dades d'anonimització de l'usuari, no?
Què vol dir això?
És a dir, al final qui pugui tenir accés a aquestes dades no pot identificar a una persona. Per exemple, no pot dir si el Josep Lluís o el Dani anaven a 180 per hora per un lloc on es podia anar a 60.
Se sap, val? Que algú anava a...
Exacte, se sap que el conductor d'aquell vehicle anava a una velocitat que no tocava en aquest tram de carretera tal dia i tal hora, però no saben si és aquesta persona que té aquest DNI, que té els cabells llargs.
És el mateix que venen a dir amb el Google Home i tot l'Alexa, tot això, no?
Exacte.
Tenim dades, però no sabem a qui corresponen.
A veure, sí ho sabem, realment.
És el que... Sí, exacte.
Sí que ho sabem, però estan obligats per protocols interns a separar, no? Diguem-ne, a separar les dades, pròpiament dit. O sigui, el que interessa realment de tota aquesta informació... De realment qui la produeix, no? Per entendre'ns. Una altra cosa després és que els procediments interns de les empreses no funcionin com haurien de funcionar, que jo estic convençudíssim, això és una opinió personal, jo estic totalment convençudíssim que en molts casos no funcionen bé. De fet, la prova, ara que es tracta el tema dels altaveus intel·ligents, l'hem tingut ara fa unes setmanes, doncs amb tot aquell escàndol del Google Home, de Siri, d'Amazon, Alexa, etc, no? S'han filtrat algunes converses d'usuaris enregistrades pels altaveus en mitjans de comunicació. Vull dir, se sap, no? El que passa que hi ha procediments que sí que és veritat que són molt estrictes, no? Per anonimitzar l'usuari, però que bé, com tot procés pot fallar o pot ser utilitzat de manera incorrecta, no? Però bé, no ens posem pessimistes, que no té per què passar això.
Ja.
I que aquest sistema ha d'ajudar a que realment hi hagi menys accidents de trànsit, o almenys doncs, poder saber quines són les causes concretes per poder intentar posar algun remei o alguna solució.
Clar. I després... Netflix, ara que està que cada cop seguim més Netflix, jo ara per exemple estic veient dues sèries, estic veient Criminal i estic veient Elite, les dues estan a punt de guanyar tots els Emmys del món per donar-los a Elite i Criminal, però mira, m'han enganxat. Doncs s'ha detectat un nou frau en forma de phishing associat a Netflix.
Sí. Primer de tot, jo crec que convindria poder definir què és el phishing, no?
Sí,
tot i que és un terme que s'ha servit ja de fa molt de temps, però per qui no ho sàpiga, el phishing és una tècnica que el que fa és suplantar la identitat normalment d'una gran marca per fer-se passar doncs, per aquesta gran marca, i normalment es fa servir molt a través del correu electrònic. O sigui, què fan els pirates informàtics? Doncs el que fan és construir un web que és, en molts casos, idèntic, en aquest cas el de Netflix, però també ha passat amb bancs, ha passat amb empreses diverses. Llavors simulen el web d'aquesta empresa, d'aquesta marca, no? I va acompanyat normalment d'un missatge de escolta, hem d'actualitzar la teva informació personal, no? I llavors et dirigeix a l'espai en el que et demanen que tornis a posar totes les teves dades. I entre d'aquestes dades no estem parlant de correu electrònic només o de nom i cognom, sinó també estem parlant de números de targetes de crèdit o de números de compte per fer domiciliacions, etc, no? Què passa? Que moltes vegades aquestes webs, aquests dissenys, estan molt ben fets. A vegades hi ha casos, jo n'he vist casos, Dani, que realment clamen al cel i dius, por Dios, com pot ser que aquí piqui algú que es veu claríssimament que això és una estafa, no? Però d'altres estan molt currats, molt currats, i realment si no pares una mica d'atenció en la URL, per exemple, en l'adreça, no veus que no estàs en la pàgina real de la marca o del servei que suposadament hauries de ser-hi, no? I llavors, doncs, bé, el que demanen són aquestes dades amb l'excusa normalment, doncs, que o bé hi ha hagut un problema amb l'actualització de dades, o que hi ha tingut un problema informàtic i han de tornar a demanar-te la contrasenya, coses d'aquest tipus. Això ha arribat a Netflix i ara està circulant un correu electrònic, això es va alertar divendres passat per part de l'Instituto Nacional de Ciberseguridad, l'INCIBE, que és un organisme que el que fa és mantenir una certa vigilància constant sobre tot el que circula a nivell massiu, no?, per internet, d'aquest tipus, no?, de correus sospitosos i d'alertes diverses, i van emetre aquesta alerta el passat divendres, deien que s'havia detectat una campanya massiva de correus electrònics que intentaven suplantar l'identitat de Netflix i estaven enviant correus de manera indiscriminada a gent, no?, demanant que actualitzessin les seves dades personals, entre elles la seva targeta de crèdit, no?
Clar,
de fet,
això,
l'assumpte era actualitzar tu informació de pago.
Clar. No. Clar, llavors poses la targeta i patapam. Però clar, si algú que ens està escoltant et diu, ostres, no sé si aquest mail que m'han enviat és cert o no, és de veritat o no, em demana canviar la informació de pagament de debò o no, com ho hem de comprovar?
Mira, d'entrada no hi haurà ningú que te demani que actualitzis la teva informació de pagament per correu electrònic.
Ah, clar.
El correu electrònic és que no t'ho demanarà ningú, això. En tot cas, com a molt, el que et demanaran quan passi alguna cosa que sigui necessària realment fer això serà dins de la mateixa plataforma, algun tipus de missatge dins de la mateixa plataforma, d'acord? Però no serà per correu electrònic amb un enllaç perquè facis clic i vagis a una pàgina. Desconfiem d'aquest tipus de correus. A més, això és recurrent, cada vegada, cada X temps ha passant, i està passant, ha passat amb tots, diria que tots els bancs, ha passat amb tots els bancs, ha passat en eBay. Jo mateix tenia un client el que feia unes tasques de manteniment d'un web i em vaig trobar que van fer servir aquest servidor per com a pantalla, no? per captar mails.
Sense anar més lluny, l'altre dia vaig veure un SMS que havien enviat a un client d'Endesa que els deia que l'havien cobrat 300 euros de més, llavors que fes clic en aquest enllaç per resoldre-ho, no?
Exacte, però és el mateix que el virus de correus, no? Que tens un paquet de correus per recollir, no? I a veure, al final de tot això també hem d'apel·lar una mica al sentit comú, no?
Clar.
És a dir, tu estàs esperant un paquet de correus? Si no estàs esperant un paquet de correus, no facis clic al lloc.
Clar.
Directament, no? O UPS, no? El virus de l'UPS, fantàstic, i hi ha un clàssic, no? També. I al final dius... clar, aquí on salten també les alarmes és quan m'arriba a mi, per exemple, no m'ha arribat en aquest cas, i si m'ha arribat l'spam me l'ha netejat, però si m'arriba, per exemple, un correu de Netflix i no tinc Netflix, no?
Sí.
Comença a sospitar una mica, no? Què passa, no? Per què passa això? Perquè la gent que promou això, que fa servir aquestes tècniques, el que fan servir és la força bruta, o sigui, envien a milions d'adreces de correu electrònic que, per cert, aconsegueixen de la manera que hem explicat aquí altres vegades, que són, doncs, amb virus que t'instal·len en el mòbil, en el PC, etc, no? I dius, i per què algú vol la meva adreça de correu electrònic? Doncs mira, per això, per fer una base de dades enorme a la que després intenta enganyar amb algun tipus d'estafa.
Clar, un altre cas, que no sé si t'han trucat a tu alguna vegada, no sé si seria similar o no, perquè aquí és a través de trucada, però no t'han trucat moltes vegades, és que jo ja me'ls conec, gent que es fan passar per tècnics de Windows o de Microsoft...
Ah, sí, i de fet hi ha una informació i una alerta sobre això també,
Clar, que et diuen, tens un problema greu al teu Windows, molta gent hi pica, vull dir, conec gent que hi ha caigut, t'agafen, t'entren a l'ordinador per control remot i a partir d'aquí, doncs, ja poden fer el que vulguin, no?
Clar, una vegada dins, és com si l'haguessis obrir la porta a un lladre, la casa teva, o sigui... Sí, no, a més a més, hi va haver, de fet ho van comentar, crec, fa uns abans de l'estiu, potser en aquesta secció, que s'havia també emès una alerta sobre això, el fals tècnic de Microsoft, que algú es feia passar per això per un tècnic de Microsoft i deia, tens una actualització que no ha funcionat bé, entrem i te l'arreglem. Home, a veure, quants usuaris té Microsoft en el món? Si haguessin d'anar fent això per tothom, d'entrada Windows seria el millor sistema operatiu
més segur,
del món,
no?
Més segur, perquè estarien els tècnics a sobre les 24 hores del dia, no? Però sí, és veritat, a més, però bé, això també és exportable, doncs, per exemple, als falsos revisors del gas i coses de que passa, que en aquest cas seria més, doncs, una cosa més analògica i més presencial, no?
Clar, si existeix en el món analògic, en el món digital òbviament també ha de passar el mateix.
Exactament.
Igual que tots els oients, quan ve un revisor del gas aquí i no havien rebut una carta dient que passaria aquell dia, sempre sospiten, doncs, si rebeu un mail de coses que us estranya, per exemple, perquè us tornen 300 euros o perquè us fan canviar la informació
Al final... Sempre. Al final el sentit comú, com es diu en castellà, no hi ha duros a quatre pessetes, no?
Ah, per exemple.
I després una altra cosa. Ahir, per exemple, també llegia un tuit dels Mossos d'Esquadra, del compte oficial de Twitter dels Mossos d'Esquadra, en el que deien desconfieu de si algú us truca per fer una revisió del gas, perquè les revisions del gas, primer, s'han de comunicar via correu postal amb no sé quants dies d'antelació, i segon, el cost d'aquesta revisió es carrega en el rebut, és a dir, no li donis diners a ningú, o sigui, no paguis res per avançat.
Clar.
Doncs amb això el mateix. En el cas de les subscripcions a Netflix, tu dones la teva targeta de crèdit en el moment de fer una subscripció. No et tornarà a demanar que actualitzis la teva informació de pagament. En tot cas, el que et podrien arribar a demanar, i seria segurament a nivell no personal, no personalitzat, seria torna't a registrar.
Claríssimament. Josep Lluís Vidal, moltes gràcies avui per aquesta secció de tecnologia i oci digital, i ens tornem a escoltar la setmana que ve.
Perfecte, bona setmana.
Bona setmana, que vagi molt bé. Estem arribant al final del programa. Avui, que és 1 d'octubre del 2019, passen 2 anys del referèndum de l'1 d'octubre. Tal dia com avui, fa 2 anys, doncs ara ja ens estàvem llevant, ens estàvem anant a votar, rebíem les primeres notícies d'una possible càrrega policial i efectivament, d'aquí a poques hores va començar a passar el que tots tenim guardat a la memòria. I per això avui és un dia de mobilitzacions. La més important ara mateix té lloc a Girona, amb unes 300 persones manifestant-se pel centre de la ciutat, ja que ara van, o que ara es troben, de fet, a la subdelegació del govern espanyol a Girona. I també diversos protagonistes d'aquella jornada estan passant pels mitjans de comunicació, com per exemple l'entrevista que està fent ara mateix Carles Puigdemont en directe al Matí de Catalunya Ràdio, que si voleu podem escoltar.
En tot cas, igualment, sí que hem d'apel·lar que el vot de la gent sigui útil. El vot de la gent ha de ser útil exercint-se. Quedant-se a casa no és útil. Votant en blanc o agafant totes les paperetes per expressar el malestar no és útil.
Un Carles Puigdemont que en aquesta entrevista ha negat que tingui cap contacte amb els membres del CDR empresonats, diu que no necessita cap enllaç per parlar amb el president Torra, i sobre els canvis a la cúpula dels Mossos, l'expresident ha deixat clar que es va assabentar per la premsa de la dimissió d'Andreu Martínez. I pel que fa a la resposta de la sentència, Puigdemont ha assegurat que ha de tenir una vessant institucional i una altra dels partits, en què l'administració ha de ser un ingredient indispensable, perquè diu no som culpables, i diu també que vagi lligada aquesta amnistia al dret a l'autodeterminació. Més enllà d'això, repassem què ha donat de si aquest supermatí d'avui a Ràdio Capital. Fem un mapa per tot el Baix Empordà amb la redacció d'informatius de Ràdio Capital.
Des de Platja d'Aro, després de 5...
Un segon, si us plau. Ara sí, Eugènia, endavant. Llibertat absoluta.
Lleugerament, els delictes a Platja d'Aro després de 5 anys de caigudes. Els robatoris dins de vehicles es dupliquen i passen de 22 a 48. I també hi ha hagut 14 robatoris amb violència i intimidació, 2 més que l'estiu passat.
A Platja d'Aro hi haurà una nova pista de gel aquest Nadal amb preus més barats. L'any passat es va posar una dins del Pepe's Park i enguany passa a ser de gestió pública. Canviarà de lloc perquè es trasllada a l'entorn de la plaça dels Estanys i, a més, passarà a costar 7 euros a pagar-ne 4.
Pràcticament a tot arreu de la Costa Brava, SOS Costa Brava està a punt, ara ha acabat l'estiu, per tot el que els hi ve. Ara mateix tenen 17 casos recorreguts i el primer que esperen és l'aprovació inicial del Pla Director Urbanístic de la Costa Brava aquesta tardor. A més, necessiten fons i donacions per seguir amb tots els casos.
Gràcies, Pedro, gràcies, Eugènia, gràcies també, Maria Monteis, gràcies també, Gerard Escaig i Manel Magrinyà, i Albert Aparicio, amb qui fem un últim repàs de la previsió del temps.
Temps majoritàriament assolellat, amb temperatures màximes properes als 30 graus en punts de l'interior del Baix Empordà. Al final del dia, la nuvolositat anirà en augment i de cares a la propera matinada i primeres hores de dimecres es produiran ruixats de caràcter feble. Durant dimecres, l'estat del cel serà variable, amb un descens de la temperatura màxima.
Doncs moltes gràcies a tots per haver-nos seguit. Nosaltres seguirem durant tot el dia pendents del que passi aquest 1 d'octubre, també a radiocapital.cat i a l'antena de Ràdio Capital.